Primer canvi confirmat en la programació de Carnaval a causa de les previsions del vent. La xocolatada del dissabte a la tarda es farà finalment davant la sala polivalent. Pel que fa a la rua infantil i la rua de diumenge, l'organització afirma que esperarà fins l'últim moment per decidir si es manté tal com està previst. L'Escola Empúries sí que ha celebrat aquest divendres al matí la cercavila de Carnaval pel nucli antic de l'escala, tot i la previsió de pluja. Uns 500 alumnes han participat en la trobada que ha posat el punt i final a una setmana de consignes del rei Carnestoltes. Ràdio L'Escala celebra el Dia Mundial de la Ràdio amb una programació especial en franja de matí. Entre d'altres, s'han celebrat els 30 anys del programa El Més Calent a l'Aigüera i s'ha connectat amb la programació dedicada al Dia Mundial de la Ràdio de la xarxa de comunicació local. Esquerra Republicana celebra la creació d'una zona d'esbarjo per gossos a l'escala, un espai llargament reivindicat pel grup municipal de la formació. Avisen també que hi ha d'altres punts al municipi adequats per instal·lar-hi equipaments d'aquest tipus. I en esports, cap de setmana de Carnaval, on jugarà el Futbol Club L'Escala a casa contra el Vic i el sènior femení de bàsquet a la pista del Pia Olot. La resta d'equips descansaran. I pel que fa al temps, avui hem tingut molts núvols i algunes estones de pluja que continuen aquesta tarda. Demà serà notícia la tramuntanada i diumenge el panorama millorarà ràpidament. Fins aquí el butlletí d'aquest divendres 13 de febrer. Podeu seguir atents a la informació amb la reemissió de l'informatiu a les 6 de la tarda. Res més, nosaltres hi tornem dilluns, com sempre. Que passin un molt bon cap de setmana. Adéu-siau.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a laxarxamés.cat i descarrega't l'app.
Ràdio L'Escala. L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Passen 3 minuts de les 5 de la tarda, engeguem aquesta segona hora de Arran de Mar, una segona hora on descobrirem quina és la col·laboració de les espècies a la natura. Després parlarem d'un llibre que retrata la vida a l'Ebre. Ens passejarem per una exposició amb moltes històries de mar i acabarem el programa d'avui fent un repàs de tots els actes i de totes les activitats que hi haurà arreu del nostre territori aquest cap de setmana. Estarem aquí fins les 6 de la tarda, Arran de Mar. Marxem ara cap a Vilanova perquè la Carla ens ha portat avui els nostres amics de Summont per parlar sobre un fenomen clau i fascinant com és la col·laboració entre espècies en la natura i, més particularment, el fons marí. Carla.
Bé, Marina, com bé dius, la col·laboració entre espècies és una peça clau en el desenvolupament de la vida que podem observar allà on mirem, sigui entre humans, entre animals o entre espècies botàniques. Per això hem volgut trucar avui a la bona gent de Summont, que fa poquet van publicar un article molt interessant sobre aquest tema a la seva pàgina web, la qual, per cert, us recomanem que visiteu si encara no ho heu fet. Dit això, molt bona tarda. Dani Sant Roman, benvingut un cop més aquí a Arran de Mar.
Hola, bona tarda. Encantat de tornar a col·laborar amb vosaltres.
Mira, tu, Dani, que ets biòleg i tècnic de projectes a Submón, a veure si ens pots ajudar a entendre millor en què consisteix aquesta col·laboració entre espècies, que és bastant més complexa del que sembla a simple vista. Comencem una miqueta pel principi, si et sembla, explicant què significa la simbiosi per a vosaltres, que feu aquests estudis biològics.
Però la simbiosis en si és la relació que hi ha entre espècies. L'únic que dins del món científic aquesta paraula es pot definir de dues maneres. Hi ha el que es coneix com la simbiosi estricta o també el que és la simbiosi que reuneix o que defineix totes les relacions que hi ha entre diferents espècies. És a dir, pot haver-hi el mutualisme, que és quan dues espècies es beneficien entre elles, per això d'aquí el nom, un benefici mutu. També hi ha el comensalisme, que podria ser quan una espècie es beneficia d'una altra, però aquesta altra ni surt perjudicada ni surt beneficiada. I també pot haver-hi el parasitisme, també, on una espècie es beneficia d'una altra, però aquesta altra surt perjudicada, però no, generalment no li ocasiona la mort. Llavors, diguéssim que la simbiosi fa referència a tot aquest tipus de relacions que es donen entre diferents espècies dins d'un ecosistema.
Llavors, una cosa que a mi em sembla molt interessant és això que has dit, de que no totes les relacions simbiòtiques són positives per amb dues parts. En aquest cas, per què són importants també? Perquè a vegades costa una mica d'entendre que una cosa que a priori és perjudicial sigui igualment important per al manteniment de les espècies.
Correcte, perquè al final, en el medi, en el nostre cas, que treballem més en el medi marí, les relacions són molt importants. És a dir, si pensem en l'oceà, en el mar, podem pensar que hi ha moltes coses, però realment al mar moltes parts són deserts. I trobar-se, per exemple, una medusa és com trobar-se una illa on peixos petits que encara estan en fase de creixement per arribar a la seva vida adulta poden trobar un lloc on amagar-se o on descansar i seguir el seu camí cap on sigui. Llavors, les relacions són molt importants per beneficiar-se entre ells, uns potser netegen a un individu d'una espècie, aquests els hi donen protecció, etc. És a dir, al final entre moltes espècies ajuden, però com també has dit, no sempre és positiva aquesta relació, perquè també pot haver-hi la depredació, on evidentment una espècie s'alimenta d'una altra que li provoca la mort.
Sí, i aquesta depredació igualment entenc que també contribueix al manteniment de les poblacions de certes espècies, no?
Exacte. O sigui, al final, en la medi natural tot és un equilibri. És a dir, en totes aquestes relacions, tot i que potser a vegades és difícil veure com un animal depreda sobre un altre, són necessàries per mantenir equilibris de poblacions, etcètera, etcètera. En el mar, evidentment, també es donen i han de passar. És a dir, són coses que poden ocórrer.
I alhora també hi ha casos en els que una espècie depèn estrictament d'una altra per la seva supervivència, si no m'equivoco, oi?
Sí, correcte. Això seria el que comentava just ara. És com es coneix la simbiosi estricta. Per exemple, un cas per excel·lència seria el famós corall amb la simbiosi que fa amb les zooxantel·les, que són unes microalgues, que realment aquesta relació entre aquestes dues espècies, si no es donés, doncs les dues espècies sense aquesta relació no podrien viure per si soles. Perquè, per una banda, les zooxantel·les, al ser algues, fan la fotosíntesi, produeixen, diguéssim, substàncies, productes a partir d'aquesta reacció, la fotosíntesi, que són aprofitats per aquests animals, els coralls, i a la vegada aquestes zooxantel·les s'aprofiten dels coralls perquè els hi donen un substrat on poder créixer, també els hi donen protecció, etc. Però què passa? Que si aquesta relació no es dona, doncs el corall no té un aliment que els hi proporciona les zooxantel·les, i també les zooxantel·les no tenen un substrat o els nutrients necessaris per fer aquesta fotosíntesi, diguéssim.
Uh-huh. I, per exemple, una cosa que em sembla molt, sempre em crida molt l'atenció és la simbiosi entre animals i plantes, que també la trobem molt en el fons marí, en particular aquí, per exemple, amb tot el tema de les posidònies, no?
Sí, o sigui, la posició en si, realment podríem parlar de moltes relacions que es donen, perquè al final la Posidònia és una espècie endèmica del Mediterrani, és a dir, que només es troba en el nostre mar, i és una espècie superimportant, perquè és una espècie que forma un hàbitat del qual depenen unes 1.400 espècies, i clar, hi ha espècies de peixos quan són petits que utilitzen a les praderies de Posidònia com un hàbitat, com la seva casa, per quan estan creixent. També altres espècies els utilitzen com a aliment, llavors aquí podries dir que s'està donant una depredació, de l'altra manera s'estava donant un comensalisme, on només una espècie troba benefit de l'altra, i la Posidònia en si és molt, 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 molt important, o sigui, perquè pel que has dit, és una planta, però també beneficia a altres vegetals com algues, però també altres animals com peixos, crustacis, mol·luscs, etc, etc.
I seguint una miqueta amb aquest tema de la Posidònia, suposo que s'han notat molt els efectes de la degradació, no?, dels camps dels prats de Posidònies aquí a la costa mediterrània.
Sí, últimament també amb el creixement de la població, que tothom anem ara a la platja, també hi arriben més residus, al final som molta més gent, molta més població, els impactes i les pressions augmenten, i això també es veu reflectit en l'impacte que pateix el medi marí, i en particular també la Posidònia, on, per exemple, impactes mecànics, on una àncora o una macrodeixalla, com podria ser un bloc de formigó gran que està sobre les praderies de Posidònia, però també impactes que no són tan fàcils de veure, com l'arribada d'altres espècies que no són autòctones de la zona, que puguin desplaçar a la Posidònia, o fer competència, que seria un altre tipus de relació, fer competència per l'espai o per els recursos que també comparteixen amb la Posidònia.
Em sembla molt interessant això. Tens algun exemple d'aquest tipus d'espècies que estan desplaçant a les autòctones d'aquí, a les posidònies autòctones d'aquí de la costa?
Ara, hi ha exemples, evidentment encara s'està estudiant, perquè al final és una cosa que, evidentment, com amb tot, s'accepta de cop més, hi ha més estudis, però exemples podria ser ja algues invasores que són com, bueno, que es coneix com caulerpa. Hi ha diferents, però del gènere caulerpa. També hi ha una que és asiàtica, que es diu Rugulopteryx, que aquestes estan començant a arribar, bueno, ja s'han detectat, hi ha bastantes observacions al litoral català, i aquestes s'aprofiten de zones on la praderia de Posidònia ha estat degradada, s'aprofiten perquè creixen molt ràpid en el substrat, en el fons marí, i desplacen, diguéssim, o ocupen aquest espai on podria desenvolupar-se la Posidònia. Perquè el creixement de la Posidònia és molt més lent, en canvi les algues creixen molt més ràpid, aquestes algues invasores, i què passa? Que ocupa aquest espai, que ha estat degradat, i cada cop li va quedant menys espai en aquesta... pot haver-hi aquesta competència amb les algues invasores.
I mira, tornant una miqueta al tema inicial que xerràvem avui de la simbiosi entre espècies, una que és poc evident pel públic i potser pot sorprendre més d'una, i em sembla que l'has anomenat abans, és aquesta que es produeix amb algunes espècies de meduses, oi?
Correcte, és a dir, les meduses al final són nidaris, igual que explicàvem abans el corall, que també són nidaris, i la principal diferència és que les meduses es troben flotant, diguéssim, al mig dels mars, i són com petites illes que es troben certes espècies com un petit oasis al mig del no-res, on poden descansar, on poden protegir-se de grans depredadors. Llavors aquestes simbiosis que es pot donar entre un petit peix i les meduses pot ser això, per protegir, i aquests petits peixos poden intentar treure algun paràsit que tingui aquestes meduses. I això, a vegades, si la gent navega, es pot veure que quan es troba una medusa, sobretot una que es diu com, que es coneix comúment com ou ferrat, pot veure que al voltant d'aquestes meduses a vegades hi ha petits peixos que quan no veuen depredadors surten d'aquesta, però la rodeixen, miren com està una miqueta l'entorn, però si veuen alguna amenaça es tornen a quedar dins d'aquestes meduses entre els seus tentacles.
Clar, i llavors seria un molt bon exemple, no, d'una espècie que per una banda beneficia a un gran nombre d'espècies amb aquesta simbiosis, mentre que per altra sí que pot produir efectes negatius, com ens passa amb els humans, no, amb la interacció que tenim amb les meduses.
Sí, tot i que, a veure, sincerament, o sigui, des de la nostra entitat sempre intentem que les meduses s'han de veure amb els altres ulls. Evidentment, quan anem a la platja, si ens pica, pot ser molest, però també hem d'entendre que quan anem a l'estiu a les platges, al final anem a casa seva. O sigui, les meduses són superimportants, no només pel fet del que dèiem ara, perquè poden ser una petita illa al mig del no-res per a espècies que no tenen una protecció, però també les meduses hem d'entendre que també són aliment per moltes altres espècies. Les tortugues marines s'alimenten de meduses, llavors, que per nosaltres a vegades ens pot aportar coses negatives, però quan anem a la platja hem d'entendre que estem anant a un lloc que realment no és casa nostra, i hem d'entendre que els animals marins hi viuen allà. I aquests animals marins han de seguir allà perquè tenen les seves funcions.
Per tant, és important que el públic en general, que la societat entengui i comprengui, no, aquestes espècies, la importància que tenen, i que sempre hem d'intentar mirar-ho amb uns ulls potser no tan egoistes des de la nostra perspectiva, i més i en un sentit més global de tot el que aporten al manteniment de la vida.
Sí, exacte. Això justament és una de les coses que des de Submón intentem divulgar i que es vegi el mar amb uns altres ulls, i que es vegi també la importància que té tot el relacionat amb el medi marí.
Molt bé. Doncs, Dani, moltíssimes gràcies per venir a ficar-nos, com diria un conegut, una miqueta de llum a la foscor amb aquest tema de la simbiosi, sobretot en el medi natural, que és una qüestió super, super interessant. I com un dia més, tant a tu com a Submón, moltes gràcies per ajudar-nos a fer aquesta divulgació d'aquests coneixements que vosaltres teniu.
No, moltes gràcies a vosaltres, i com sempre, ja sabeu on som, i per qualsevol dubte i consulta sobre el medi marí, ja sabeu que podeu contactar amb nosaltres.
Ho sabem i ho tenim molt, molt, molt present. Molt bona tarda, Dani.
Bona tarda.
I ara fem parada al Delta de l'Ebre per parlar del llibre Vida a l'Ebre, Cel.
Sí, Marina, Vida a l'Ebre es tracta d'un volum de gran format amb unes 150 imatges a tot color, en què retrata els paisatges i els pobles del tram català de l'Ebre. Anem a comentar-ho amb Vicent Pellicer, autor del llibre Vida a l'Ebre. Vicent, benvingut a Arran de Mar.
Bon dia.
Com he dit, Vida a l'Ebre, se tracta d'un volum de gran format, Vicent, amb unes 150 imatges a tot color en què retrates els paisatges i els pobles del tram català de l'Ebre. Com vas decidir tirar endavant este projecte?
Bé, en realitat no va ser una decisió meva. Més aviat va ser un encàrrec que em va fer a l'Institut per al Desenvolupament de les Terres de l'Ebre. I bé, hem estat 3 o 4 anys treballant-hi fins a l'edició, la publicació i la presentació, tal com dius tu, que vam fer divendres a Sant Jaume.
Mm-hmm. Llavors va ser un encàrrec que et van fer a tu.
Sí, va ser un encàrrec, perquè volien, faltaven llavors, me sembla que no recordo bé, però faltaven 2 o 3 anys per a l'aniversari. Ara segurament parlo de memòria, però em sembla que eren els 30 anys de l'IDC. Potser m'equivoco, però eren, sí, aproximadament, i llavors havien decidit de fer una magnífica commemoració, i també volien traure algun element de referència que fos important a les Terres de l'Ebre. I llavors me van fer l'encàrrec i el vam tirar endavant.
Uh-huh. Què s'hi trobarà el lector en aquesta obra?
Bé, tal com tu abans has dit, Cel, és el tram català, des de Riba-roja d'Ebre fins a la desembocadura. Llavors, quan els vaig preguntar exactament què volien que hi sortís allà reflectit, em van dir vida, no? I llavors penso que la resposta és esta, és tota la vida a l'Ebre, són els boscos de ribera, són els sorolls de l'aigua, són la confluència d'aigua, són els peixos, són les aus, són els elements lúdics i festius i tradicionals que s'hi fan al riu, és la pagesia, són els llums, són els colors, bé, tot allò que està relacionat al voltant de la vida del riu.
Uh-huh. I a part de fotografia, Vicent, també és un llibre de poesia, no?
Bé, sí, davall de cada imatge hi ha un petit... Normalment són sempre petites frases molt curtes que intento que siguin molt potents i estan escrites en prosa poètica. De fet, jo crec que tot el llibre és una poesia visual que penso que és atractiva i que l'espectador pues, se queda bastant sorprès del que allí publiquem.
Uh-huh. I parla ara del títol del llibre, no? Vida a l'Ebre, d'on ve?
Sí, Vida a l'Ebre i després com a títol parlo d'un riu mític i remorós. Mira,
sí.
jo en tots els meus llibres que he fet, ja siguin de viatges, d'itineraris, de narrativa curta o de llegendes o d'endevinalles, etc. O per exemple este, que és el quart en imatges de la mateixa col·lecció, sempre hi ha un títol i després hi ha un subtítol. Aleshores, en este el títol penso que el vam trobar de seguida, perquè com que l'IDC volia vida, ostres, doncs dic, mira, encara que és una expressió molt, molt senzilla i humil i molt comuna, però penso que vam pensar que era prou potent a la vegada, no? Vida a l'Ebre. I després, com a subtítol, parlo d'un riu mític i remorós perquè, tal com deia fa una estoneta, sempre m'ha agradat que hi hagi un subtítol per acabar de donar encara més força al títol. Aleshores, com... Dic, ostres, buscava alguna cosa màgica, alguna cosa amb molta força, molta contundència, i que a més estiguis relacionada amb la vida i l'Ebre. I com que jo tinc un dels meus escriptors i poetes preferits i de capçalera, que els tinc allà a la tauleta de nit, que és el Gerard Vergés, vaig pensar, ja el tinc, perquè ell té un poema magnífic que es titula Parlo d'un riu mític i rimorós, fent referència a l'Ebre, i llavors pues ja tenia títol i subtítol. I amb això vull dir pues, que parlo d'un riu mític i rimorós, que és un poema que també està inclòs dintre del llibre, pues m'ha servit com a font d'inspiració i element o fil conductor de tot el llibre.
Uh-huh. Quins paisatges o racons del riu tenen més protagonisme al llibre?
Ostres, pues jo diria que pues no sabria dir-te, perquè, a veure, surten tots els pobles del tram català, o sigui, tal com dèiem abans, des de Riba-roja fins a la desembocadura, i fins i tot algun poble que està una miqueta més allunyat, com a la millor, pues, no recordo, algun poblet que estigui, no sé, per exemple, Rasquera, no?, que està una miqueta,
sí,
que no està a la vora,
sí,
del riu, per exemple. O sigui que tots els pobles hi surten. I llavors, pues, depenent de la màgia que jo he sigut capaç de trobar-hi, pues hi ha una foto més d'algun lloc concret, però és que en definitiva queda molt ben representat tot el tram del riu. I no et sabria dir, però per exemple, jo què sé, Pues hi ha fotos extraordinàries des del mirador de la Vall de Ports, allà a Riba-roja, després, òbviament, de tot, des de Flix, però, per exemple, des del mirador del Castellet de Banyoles, sobretot a la Cubeta de Mora, allí també m'hi he aturat bastant. No ho sé, jo crec que ha sortit en aquest sentit un llibre prou ben repartit i prou ben equilibrat.
Uh-huh. I en aquestes imatges plasmes només natura o també hi podem trobar altres tipus de relacions humanes, oficis, memòries de la gent d'aquí?
Sí, sí, ja tal com te deia abans, hi ha tot allò que hi ha al riu, no? Des dels boscos, l'aigua, etcètera, no? La fauna, que també aquí podem observar-hi, però després també, clar, també he fet elements de pagesia, o, per exemple, el que són festes i jocs i o aspectes culturals tradicionals que s'hi fan al riu, des de llaguts i pontones, no sé, caiacs, etcètera, tot allò que en l'actualitat podem observar-hi, no?, al llarg del tram del riu.
Uh-huh. Vicent, publicar sobre l'Ebre també és fer difusió sobre el canvi climàtic, la regressió i les transformacions que estem patint al nostre paisatge. Com apareix aquesta realitat al llibre?
Bé, clar, han sigut diversos anys de treball, tot i que això és un espai molt breu de temps, no? Però tot i això t'adones que jo, que em sembla que puc dir que sóc una persona prou coneixedora de les Terres de l'Ebre, que sí que m'he adonat que hi ha... Bueno, que el riu va configurant el paisatge sense adonar-te'n, però que el va configurant de maneres diverses. Tu veus que de cop i volta, per exemple, hi ha revolts que han desaparegut en certa manera, que hi ha talussos, per exemple, que abans existien, on abans podia haver-hi, per exemple, colònies fantàstiques de l'Oroneta de Ribera i que ara no hi són, o que han aparegut en un altre lloc, illetes que abans no hi eren i que ara sí que hi són, unes altres que... o al revés. Llavors t'adones que... Bueno, que sí que l'afecta. I després, pel que fa també als fluxos d'aigua, no? Que moltes vegades que el riu no porta l'aigua que no porta l'aigua que hauria de portar, quan ja és que aquí hauríem d'entrar a parlar del cabal ecològic, en aquesta pugna que hi ha, no? Etcètera. I bueno, pel que fa a les plagues també, les plaguetes de la mosca negra, etcètera, no? I veus que el riu, que té vida pròpia, el que passa és que ens passa molt desapercebuda, no?
Sí.
Perquè en realitat en el nostre dia a dia i no m'ho adonem possiblement, i potser no hi vivim tant de cara al riu com nosaltres ens pensem.
Mm-hmm. Vicent, doncs d'aquesta manera crec que Vida a l'Ebre pot ajudar a prendre consciència sobre la necessitat de protegir el riu i el delta?
I tant que sí. De fet, abans del riu ja vaig fer també de la mateixa col·lecció el Delta de l'Ebre, que precisament el presentarem també a Sant Jaume, i te convido a que fem una xerradeta més endavant, també quan sàpigues que el presentarem, que m'encantaria, no?
Ja teniu data o no?
No, encara no. I són llibres, a més, del Salvador Balaguer, que és la persona que me'l va presentar. Precisament aquesta és una de les preguntes que hem de fer, no? I jo penso que sí, en primer lloc, com a document, penso que són documents importantíssims, si no per ara, per a les generacions futures. En segon lloc, la gent que hi havia allà, que per cert va haver-hi bastant gent, la salita estava de boca de bou, estava plena, se van quedar meravellats del territori que tenim, que fent referència al que t'he comentat fa una estoneta, que no sabem, en realitat, no coneixem prou els tresors que tenim al nostre voltant. I la tercera, doncs, de conscienciació, perquè no podem... Primer has de conèixer, en aquest cas, el territori, en aquest cas, l'Ebre, perquè si no el coneixes, no el pots estimar. Sí, primer l'has de conèixer, després l'estimaràs, i segurament després arribarà el respecte i les ganes de fer-hi alguna cosa, com potser la lluita per defensar casa teva, no? I el teu patrimoni, perquè l'estimes i el vols mantindre.
Uh-huh. I tant, llavors dius que el feedback de la gent va ser positiu, el dia de la presentació?
Molt, sí, molt, molt, molt positiu, moltíssim. Fins i tot, no en recordo el nom, era un senyor que va vindre, que es coneixia molt, amic del Salvador, i va dir, quina llàstima, que l'audiovisual, perquè després de la presentació sempre passa un audiovisual,
sí,
música...
Sí.
És la flor de tarongina, no? el regalet per acabar la tarda. I diu, quina llàstima que no l'haguem passat, per exemple, a l'auditori, perquè pogués vindre més gent, veure una mira més gran, etc. Perquè es van quedar, la veritat, molt sorpresos. Sí, sí.
Vicenç, si haguessis de resumir en una paraula o una frase que és per a tu viure a l'Ebre, què diries?
Ara m'ha apretat molt. Per a mi és un orgull, és una satisfacció, perquè en realitat viure a l'Ebre és Sebrenc, i Sebrenc és una de les millors dels millors tresors que ens ha pogut regalar la vida.
Pues en això ho deixem aquí, Vicent. Estarem de fet pendents del que has dit de la pròxima presentació que faràs a Sant Jaume d'Enveja per tornar a parlar-nos de la teua obra, que a tots mos deixa meravellats. Vicent, moltíssimes gràcies per haver connectat avui al programa.
A tu, Sal, molt amable, gràcies.
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Volver, històries de mar, és el títol d'una exposició d'art que ara mateix es pot visitar al Centre Cultural Calisai d'Arenys de Mar, Oriol.
Doncs sí, efectivament, Marina, avui volem parlar d'art i per això hem baixat fins a la sala d'exposicions del Centre Cultural Calisai d'aquí d'Arenys de Mar per visitar una exposició que es diu Volver, històries de mar. I aquest recorregut, aquesta visita la podem fer ni més ni menys que al costat de l'autora d'aquesta exposició, d'aquestes obres, que és la Maria Montiel. Maria, molt bona tarda.
Bona tarda, moltes gràcies per la invitació.
No, gràcies Maria per haver-nos obert les portes de l'exposició i poder-la visitar, una exposició que es pot veure des d'aquest passat divendres, des del dia 6. I bé, Maria, que m'agradaria que doncs, ens expliquessis una mica d'entrada. Comencem per aquest títol, per aquest Volver, per aquestes històries de mar. Què és el que ve a dir aquest títol, aquesta paraula, aquest Volver, aquest tornar?
Puede significar muchas cosas. En este caso significa volver a mis antepasados, porque mi decisión de mudarme a Arenys de Mar, porque siempre habíamos vivido en Barcelona, fue una decisión bastante aleatoria, o eso creía yo. Pero cuando viví aquí me di cuenta de que había una conexión muy... muy interesante entre Arenys y mi ciudad de Maracaibo. En mi ciudad hay una familia muy famosa que se hizo muy grande, que es la familia Baralt, que es, pues, se fueron de aquí a Maracaibo, y en Maracaibo lo que hicieron fue, aparte de negocios, se relacionaron como con la gente más pudiente y crearon un imperio, digamos. Yo esto no sabía nada, sino que cuando llegué aquí, que empecé a ir al archivo histórico y fui descubriendo cosas, me pareció muy fuerte, ¿no? Que yo creo que las cosas no solamente pasan por casualidad, que todo pasa por algo. Entonces, mi familia enseguida lo empezó a tomar como que estamos volviendo, ¿no? Nosotros, dos siglos después, a donde se fueron. pero también como soy venezolana y también dentro de mí está el tema de volver a Venezuela en algún momento. Entonces, en este caso, el verbo realmente significa algo en constante movimiento. No es un final ni un inicio, ¿sabes? Es como que vuelvo a Venezuela, vuelvo aquí. Siempre en la vida estamos viajando y estamos volviendo a sitios en donde quizás no sabíamos ni siquiera que teníamos que volver, ¿no? Que no sabíamos que teníamos ningún tipo de conexión. Entonces la conexión con Arains en este caso ha sido bastante, bastante importante, ¿no? Que eso fue lo también lo que me motivó a mostrar aquí estos cuadros, que muchos no los había mostrado en ninguna parte y que, bueno, que es algo muy especial para mí.
Ara els mirarem, ara farem una ullada a aquesta exposició. Es diu Bouver, com dèiem, històries de mar, eh? Quina és la importància del mar, ja no només amb aquesta mostra, sinó també amb tot aquest univers, amb tota aquesta concepció?
Es súper importante el mar. En Venezuela era el mar Caribe, y el mar Caribe lo cambié por el Mediterráneo. Y ha sido un cambio, no ha sido ni para mejor ni para peor, ha sido un cambio, pero siempre lo que es el agua, la libertad del mar, es algo que me ha llamado. Mientras estaba en Venezuela, me inspira mucho la naturaleza, me inspira mucho los viajes, hacía muchos viajes en Venezuela, y casi siempre al mar. Y una de las razones por las que nos mudamos a Arenys de Mar es por tener la cercanía del mar también, porque vivimos en Barcelona, pero no es lo mismo. Este pueblo es precioso y estoy súper enamorada y siempre busco estar cerca del mar. Entonces son historias que voy cargando conmigo, ¿sabes? Como inmigrante, como madre, como en diferentes sitios donde he vivido. Siempre me recuerda un poco ese movimiento, ¿no? En el que yo quiero estar, porque a la final no sé cuánto tiempo voy a estar aquí, no sé cuánto tiempo de repente me vuelvo a cambiar, ¿sabes? No lo sé. Entonces, bueno, es un poco ese cambio, ¿no? Esa marea que va y viene. Si apagamos las luces, no me traje la linterna, pero si apagamos las luces y tenemos una luz ultravioleta, cambia por completo la imagen que tienes del cuadro, porque es como si estuvieses en otra dimensión. Entonces, con el color, yo me ayudo mucho para crear este tipo de interpretaciones, ¿no? De que al final para cada quien representan algo distinto.
I què representen, per exemple, aquests quadres? Veiem formes, en aquest cas jo hi veig fulles i veig natura en aquí.
Sí, sempre. Sí, es que no lo puedo evitar. Primero que mis recuerdos de creciendo en Venezuela, casi toda mi vida estuve en el patio de mi abuela. Tenía un patio muy grande que tenía plantas de árboles, tenía plantas de mango, ¿sí? Plantas de mango, orquídeas, tenía de todo tipo de flora. Y también había muchos animales. Y no sé, siempre he crecido como muy en contacto con eso. Y para mí eso es lo que me da la vida. O sea, yo en una ciudad todo el tiempo me desgasto un montón porque ya lo he vivido. Necesito estar en contacto con la naturaleza. Pero no me gusta pintar la naturaleza desde un punto realista, ¿no? Desde una perspectiva realista, porque para eso ya la vemos, ¿no? Yo lo que quiero es expresarme. Y es verdad que me inspira mucho las formas orgánicas de la naturaleza, las orquídeas, mi papá también cultivaba orquídeas, entonces son como unas plantas de otro planeta. Y todas me han ido como dando un poco. El agua también es súper importante, por eso el tema del mar. O sea, en general la naturaleza es lo que realmente yo mezclo con mis historias, ¿no? Que ya son como más personales, que no son unas historias que le conciernen a todo el mundo, pero son más como la historia de mi vida.
Aquest quadre, en aquest cas, diguem-ne, aquest és més petit. Hi ha quadres més grans, eh, Maria? Aquí sembla que has dit que eren dels més grans que has fet, no? I que els tenim aquí a l'exposició.
Sí. Bueno, mi mosa és sobre papel, sí. Y es uno de los más antiguos, digamos. Pero este se llama Abrazada a la Esencia, y aquí ya se puede ver mucho más experimentación, ¿no? Sobre todo con las texturas. Cuando tú te acercas puedes ver texturas, y me gusta que a medida que tú te vayas acercando vayan como creándose formas nuevas, y también cuando te alejas pues ves otra cosa diferente. No es algo muy definido, es un poco una mezcla de todo, ¿no? Abrazar la esencia para mí es esto mismo que hablo de la intuición y de mirar hacia adentro. ¿no? Y representar un poco eso. Por ejemplo, aquí los colores son más apagados, igual que en estos que están aquí, hay otros que son como más fuertes, pero a pesar de todo también tiene mucha intensidad el color.
Sí, i daurat, eh? Veiem que també doncs, jugues amb un pigment així de color daurat que doncs, en aquest és força present.
Me encanta el dorado, me encanta el efecto que hace. Y aquí, por ejemplo, mezclé este dorado, es wash, y está mezclado con acuarela. La mayoría de los cuadros son acuarela, wash, y alguno tiene alguna técnica como pintura al aceite. Pero el dorado forma parte de mi identidad visual, sin duda alguna, porque lo vas a ver en casi todos los cuadros.
Seguim recorrent una mica aquesta exposició. Aquí en aquesta paret lateral en veiem un d'aquest, ja és més gran, eh? I es diu Enllaços, fet l'any passat, el 2025, Maria. També veiem força color, evidentment, això és essencial, eh? en tot el recorregut. Com el definim, aquest? ¿O podemos definir?
Este es uno de los cuadros más recientes que hice, y es un poco, yo siento que en algún momento, ¿no?, de toda esta hilo de cuadros y de cosas que he ido creando, aquí se ve un poco más como el renacer, ¿no? Es como algo más bonito, más positivo, más como un día, el sol. Y la mezcla de los colores hace como diferentes, quería hacer como diferentes capas donde se pudiesen ver los elementos de atrás y también los elementos que están adelante. Y este sí que tiene también mucha textura en dorado. Uh-huh. Y quería hacer algo más abstracto, que no fuera tan figurativo, que tampoco es que yo haga cosas muy figurativas, pero en este caso quería algo que tuviese mucho impacto a nivel visual. Y fíjate que la carta de colores se quedó entre los turquesas, que utilizo mucho el turquesa, el amarillo neón, el fucsia, y hay algún azul oscuro, pero me quedé dentro de esa gama de colores. Lo que pasa es que si tú vas entrando a las capas del cuadro, vas a ir viendo todas las texturas que hay debajo de cada uno de los elementos.
Certament interessant, eh? I quan no hi entens d'art, que jo no hi entenc d'art, quan t'ho expliquen, quan tens la sort de poder visitar una exposició, no?, amb la persona que l'ha fet, doncs trobo que és molt enriquidor i descobreixes realment el que hi ha o el que vol haver-hi darrere d'un quadre.
Sí, total. Para mí ha sido no solamente que estoy muy contenta de tener la exposición, también de poderla explicar, ¿sabes?, de poder venir para porque al final soy nueva en el pueblo y quiero también conocer a otros artistas, ¿sabes? Entonces esto es un poco parte de eso y me encanta hablar de lo que hago, porque, bueno, es un poco hablar de mi vida y de mi inspiración y de mi trayecto, de mi trayectoria, y me encanta, la verdad es que sí, me gusta mucho.
No, es nota, i jo crec que tota la gent que vulgui venir a veure aquesta exposició doncs encara ho podrà fer. Hi ha més obres, eh, que doncs, en aquesta exposició. Em crida l'atenció també aquella d'aquí del fons, Maria, que ja fa estona que l'he vist, que en aquest cas té un fons més fosc, però també hi ha doncs, aquest groc fluorescent, hi ha fúcsia fluorescent, tot barrejat, hi ha daurat, mira que ens hi hem acostat, doncs també veig el daurat. Com molt caòtic, però molt bonic.
Sí, este se parece mucho a este que está aquí. O sea, los puse juntos por eso, porque los dos son muy como espaciales, ¿no? Uh-huh. O sea, son como muy, parece un espacio donde tú te vas perdiendo. Son un poco más oscuros, un poco más pesados, pero también tienen mucha luminosidad, que era lo que yo quería lograr. Que aunque el fondo fuera oscuro, hubiese luminosidad en los colores. Y este amarillo y este fucsia que tú ves que está muy presente en las obras, pues son los colores un poco que me representan, porque me gustan mucho este tipo de colores. También lo que te decía del juego que puedes hacer con la luz. Uh-huh. En otra exposición que hice, había todo un espacio cerrado y había un lienzo colgado, y entonces cambiaba mucho la perspectiva. Entonces esto también cuando lo descubrí, pues me encantó y empecé como a darle mucho a estos colores. Uh-huh. Y este sí que es totalmente abstracto. Uh-huh. Es como irse a un espacio sideral, y a la gente le gusta mucho, sobre todo a los chicos. Y bueno, sí, es, digamos, que de lo que está aquí un poco lo más diferente, ¿no?
Pues m'he fixat en el que és diferent, eh? Mira, veig quines coses. Maria, moltes gràcies per haver-nos acompanyat, per haver-nos deixat gaudir d'aquesta exposició amb tu mateixa. Els tens a la venda, els quadres, et dediques a l'art i els vens?
Sí, que los vendo, están en mi página web, están a la venta. casi todos los cuadros que están aquí. Y también el sábado pasado hice un taller en la fosforera de acuarela, entonces también doy clases de acuarela. Tengo algunos alumnos en el pueblo que vienen a mi estudio a trabajar. Y me dedico un poco a esto, a las clases, y también soy diseñadora de estampados. Entonces hago estampados para superficies, no solamente para moda, para hogar, y siempre en el mismo estilo, siempre un poco siguiendo el mismo estilo. La acuarela, por ejemplo, que enseño es una acuarela experimental, creativa, no es nada académico, súper clásico, es todo lo contrario, es más intuitivo. Y sí, sí están a la venta.
Una sort, doncs, poder viure de l'art i poder-se dedicar amb diferents projectes i diferents vessants. Maria, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat a això, a veure aquest Bouver, aquest Històries de Mar, aquesta exposició que està oberta des d'aquest passat divendres, dia 6, aquí al Centre Cultural Cablissai d'Arenys de Mar, i que vagi molt bé, que vingui molta gent a veure-la. Maria, com dèiem, doncs moltes gràcies i molta sort.
Gràcies a ti, Oriol. Gràcies a tu per invitar-me.
Agenda.
Recta final de la Ronda Mar d'aquest divendres 13 de febrer del 2026, i ara el que volem fer és un repàs de tots els actes i de totes les activitats que hi haurà arreu del nostre territori aquest cap de setmana. I comencem, com sempre, per la Costa Brava. Sergi, què hi farem?
Doncs sí, Marina, una agenda que tant aquí a la Costa Brava com suposo que també als pobles i viles marineres dels meus companys estarà dedicada gairebé exclusivament al Carnaval. I no sé si passarà el mateix als altres contrades d'aquí a Catalunya, però aquí a l'Empordà hi ha una divisió molt clara entre dissabte i diumenge. Dissabte és el torn molt clar de les rues infantils. Per exemple, rues infantils aquí a l'Escala, que serà a la tarda de demà dissabte, a partir ja de 3:15 de la tarda, amb la rua, la cercavila, la xocolatada, ball de disfresses, etc. I a la nit, això sí, ja a la matinada, el ball de disfresses dels adults, en podríem dir, a la sala polivalent de l'Escala. No només a l'Escala, com dèiem, també a Llançà, carnaval infantil a partir de les 4 de la tarda, i a Roses, desfilada infantil també a partir de les 4 de la tarda. I saltem a diumenge, perquè diumenge és el dia de les grans rues de Carnaval. Si ens centrem aquí a l'Alt Empordà, per exemple, a l'Escala, a partir de les 11 del matí, la gran rua del Carnaval, però també a l'Armentera, també a Llançà, la rua, a partir de les 11 del matí, a Roses, a partir de les 12 del migdia, en aquest cas una miqueta més tard, i a altres pobles, per exemple, destinen aquest Carnestoltes amb actes populars de menjar i de cuinar. A Sant Pere Pescador, arrossada popular al Parc del Riu a les 2:15 del migdia. I a Pau hi ha el Ranxo a partir de les 2 també. Doncs ja sabeu, Carnestoltes a l'Empordà, sou tots benvinguts i benvingudes. Fins la setmana que ve.
I de la Costa Brava baixem fins al Delta de l'Ebre, de punta a punta a Catalunya, per també celebrar el Carnaval. Cel.
Sí, Marina, donem una ullada a veure què tenim per a aquesta zona de les Terres de l'Ebre. Monòleg d'Andrea Farina, el còmic italià resident a Barcelona, ja un habitual dels escenaris de tot el país des de fa més de 5 anys. El Soterrani, la Llama Fest o el Cruïlla són només alguns d'ells. També actua, fa podcast i promociona la comèdia alternativa i emergent. Avui a les 8:30 de la nit al carrer de l'Havana, a Tortosa. Celebració del Carnestoltes a l'Ampolla amb 2 dies de diverses activitats adreçades a petits i grans. Avui divendres i demà dissabte a l'Ampolla. La Ràpita celebra del Carnaval i ho fa amb un programa farcit de propostes que tornaran a omplir els carrers i places amb molta gresca. Avui divendres i demà dissabte a diversos espais de la Ràpita. Nova edició de la celebració del Carnestoltes a Riba-roja d'Ebre, en la que no hi faltarà la rua pels carrers del poble, el concurs de disfresses i el ball amb molta festa. El dissabte a Riba-roja d'Ebre. nova edició del Corre Bars Carnaval Corredam Tortosa. Ruta per diferents bars de la ciutat amb música en directe, DJs, proves, premis i disfresses. I una gran festa final a la Caribú, amb servei de bus gratuït d'anada i tornada. El dissabte a les 5 de la tarda a Tortosa. Celebració de la festa de Carnestoltes a Flix, amb la tradicional rua de disfresses, sopa popular, música i festa fins que el cos aguanti. El dissabte a diversos espais a Flix. Visita guiada completa a Mont Natura Delta de l'Ebre, fent un circuit per tots els espais del centre. Una guia de la zona us acompanyarà per conèixer de ben a prop el valor d'aquest territori, amb una gran riquesa en fauna i flora i un paisatge únic. També podeu gaudir de la divertida experiència de les barques de perxà. El dissabte i diumenge a Mont Natura Delta de l'Ebre. I fins aquí l'agenda de les Terres de l'Ebre.
I de les Terres de l'Ebre pugem fins a les costes del Garraf, anava a dir del Maresme, però no, encara ens queda el Garraf, on la Carla celebrarà de ben segur el Carnaval. Carla.
Doncs sí, Marina, al Garraf la veritat que ja pràcticament només respira Carnaval. Així que començarem el repàs d'aquesta agenda que ve molt, 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 molt carregada per aquest cap de setmana parlant de Vilanova. Perquè avui és divendres d'arribo, la porta d'entrada als dies més intensos i tradicionals del Carnaval de la ciutat. El seguici començarà a 8:45 del vespre amb sortida des de la Rambla Josep Tomàs Ventosa fins a la plaça de la Vila. Això sí, el tret de sortida l'haurà donat sa majestat el rei Carnestoltes una hora abans, a 8:45, amb la lectura del seu sermó i amb espectacle inclòs a la plaça de la Vila. Demà dissabte, el Carnaval vilanoví continuarà amb actes com el passeig matinal del rei Carnestoltes i el seu concubinat, acompanyat pel seguici de les banderes de les entitats. Unes banderes que competiran en el 15è concurs de banderes de la plaça de la Vila. A la tarda, el protagonisme se l'emportarà l'arribada del caramel, amb la festa a la plaça 1 d'octubre per als més petits. El moixó foguer a la tarda, que està d'aniversari pels seus 40 anys, i el ball de mascarots a la nit són altres dels moments destacats d'aquest dissabte. Diumenge, el moment culminant serà la comparsa. A la plaça de la Vila, els primers en aparèixer seran els participants a la Guerra Juvenil. I després hi haurà 7 guerres més acompanyades per la banda de música Mestre Montserrat. En total, seran 11.000 les parelles que es preveu que surtin amb les seves banderes, concentrades a la plaça de la Vila. A Sitges, la programació del Carnaval per aquest cap de setmana passa per la Rua d'Antes d'aquest vespre i el Ball del Fardo de demà dissabte. Però el dia fort serà el diumenge de Disbauxa, amb la Rua Infantil al matí i la Rua de la Disbauxa, que deixarà anar el seu màxim esplendor i color a partir de 8:45 de la tarda. Serà aquesta hora quan les carrosses comencin a desfilar des del tram final de l'Avinguda Sofia i amb arribada al cap de la Vila. A Sant Pere de Ribes, el rei Carnestoltes haurà d'estar avui a la mateixa hora a dos llocs. A les 7 de la tarda començaran els seus arribos tant a Ribes com a les Roquetes, amb el seguici deixant-se veure pels carrers de les dues poblacions. Del cap de setmana també cal destacar demà dissabte la Rua de Carrosses, Carros, Disfresses i Mascarots, presidida per Sa Majestat el rei Carnestoltes, a Sant Pere de Ribes. Serà a 9:45 de la nit. Finalment, a Cubelles, la Rua de Carnaval arribarà demà dissabte. Serà a 7:45 de la tarda quan una quarantena de carrosses desfilaran pels carrers de la població sortint des de la Rambla Pau Casals. Una rua com la resta d'actes que podreu veure a través de Canal Blau. I per acabar, diumenge al matí, Cubelles a reservar la celebració de les seves comparses infantils.
I acabem el nostre repàs d'agenda, ara sí, per les costes del Maresme. A veure què ens ha preparat l'Oriol, endavant.
Doncs sí, Marina, repassem l'agenda prevista per aquest cap de setmana aquí al Maresme, evidentment amb propostes, doncs, ben carnavaleres, carnavalesques, carnestoltenques, no ho sé, digue-n'hi com vulguis. En qualsevol cas, per exemple, demà a les 12 del migdia tenim Ball de Gitanes a Mataró. Aquest cas, doncs, és un espectacle que es torna a fer per Carnestoltes, acompanyat, com és habitual, de la principal de la Bisbal. També hi participaran la Mulassa i l'Esbar Rosa d'Abril de Castellterçol. Per tant, la Mimosa, els vestits de cua, les danses i el so de la copla seran els protagonistes del matí de dissabte al Parc Central Mataroní. Això ho organitza l'Associació Cultural Mestres del Gai Saber i també Cultura Mataró. A la tarda del dissabte hi ha diferents rues de carnestoltes. Et destaco, per exemple, la de Calella, on hi participen infants i adults i també entitats de la ciutat. Les disfresses, ja saps, Marina, que sempre són sorpresa, però et puc avançar, i només t'ho dic a tu, que els gegants de Calella es vestiran de turistes, dels tradicionals guiris, que a l'estiu busquen sol i platja a Calella. Un tema, també, en certa manera, relacionat amb el mar. Més qüestions. A Sant Pol, demà, es fa el correbars de carnestoltes. Un correbars que val 15 euros i entren 8 cerveses i un sopar de botifarrada. Hi ha una opció vegana i també sense gluten. També destaca la Rua Diabòlica amb la Colla de Diables del Masnou, que convida a viure una rua de carnaval plena de confeti, de música i de disbauxa. Tot això acompanyat del magnífic grup de percussió Atabalats del Masnou, que és el seu grup. En acabar la rua hi haurà concurs de disfresses i sopar per a tothom, una sopa ben calenta. I a la nit, evidentment, hi ha diversos balls de carnaval per tota la geografia de la comarca. Per destacar-ne només algun, el de Mataró. Obrirà la festa el Puixadiscos Bingos Show Crew. A continuació arribarà el plat fort de la nit, l'actuació del grup mataroní Ignorantes. Per tancar la vetllada, la gracienca Perecitas, ja coneguda a Mataró, posarà el punt i final a una nit que es preveu inoblidable. Passem ja a diumenge al matí. També hi ha rues de carnaval a diversos punts, per exemple, a Pineda i a Mataró. Els infants de la ciutat hauran de despertar el rei Carnestoltes per poder celebrar el ball infantil. Es veu que el rei Carnestoltes dissabte a la nit no dorm gaire i, clar, llavors diumenge té son. A continuació, un cop l'hagin despertat, el grup d'animació familiar Rigui per Xics pujarà a l'escenari amb l'espectacle El Cub Quàntic, que és el seu sisè treball discogràfic i compta amb un repertori que combina temes propis amb d'altres tradicionals i populars catalans passats pel sedàs de la música jamaicana. I tancarem aquesta agenda amb una proposta diferent a la del Carnestoltes, una proposta que ens porta fins a Tiana, on fan maridatges de formatge i cervesa artesana i de proximitat. Tant els formatges com la cervesa, tot artesà i de proximitat. Això serà diumenge, dia 15 de febrer, al Malmalària de Tiana. Es parlarà de la ciutat de Canet de Mar, també dels seus productes i del municipi. Aquestes són, doncs, algunes de les propostes d'aquest tan carnavalesc cap de setmana aquí al Maresme, Marina. Fins ara i bon cap de setmana.
Així arribem al punt final de la Randa Mar d'aquest divendres 13 de febrer del 2026, Dia Mundial de la Ràdio. Nosaltres ho hem de deixar aquí, però tornarem demà, com cada dia de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda. Us esperem a totes i a tots. Que vagi molt bé.
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya. Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Sabies que gairebé un 40% dels residus que generem a casa són orgànica? I que si els reciclem, evitem l'emissió de gasos i obtenim compost? A L'Escala ja disposem del contenidor marró, separem l'orgànica i lluitem contra el canvi climàtic.
És única. No s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Demà serà un dia nou. Sortim de la panxa del bou. I tant si neva com si plou, que la vida sigui un xou. I és que mai en tenim prou, massa bé. Balla l'últim a vacilón, com si s'acabés el món. Perdre junts el control i acabar a saber on. Que ara som mi corazón, massa bé.
Caram, tu dia sí, dia també. Veure sortir el sol, sortir al carrer. Deixar que el vent se'ns emporti lluny de la tristesa. Viure cada moment com el primer. Caminar descalç, tancant el gel. Tot em sembla si ho visc amb tu. Massa bé, massa bé.
acabat. I fer la mort tota la nit, el teu cos va fer una mica, es desfaci tot el llit, massa bé. És que si estic amb tu la nit serà una festa, sempre vull la calma però després de la tempesta. Passa una vegada i és aquesta, no em trenquis la testa. Fem real cada conquesta. Cada amb tu dia sí, dia també, veure sortir el sol, sortir al carrer. Deixa que el vent se'ns emporti lluny de la tristesa. Viure cada moment com el primer, caminar descalç, trencant el gel. Tot em sembla si ho visc amb tu. Massa bé, massa bé. Em sembla si estic amb tu. Tot em sembla si ho visc amb tu.
És una, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.